psicològicament perquè el cos noti sacietat per evitar que la persona mengi i, per tant, s'engreixi.
Sí. En el 1994, quan va descobrir aquesta hormona, la leptina, aquesta hormona es secreta en proporció a la quantitat de teixit adipós del greix. Com més greix tenim, més hormona es secreta. Per tant, quan el cos detecta que hi ha suficients nutrients i que hi ha l'excés de nutrients, l'ha de guardar en forma de dipòsit en el nostre greix, se secreta la leptina, i aquesta leptina arriba al cervell, que els seus receptors estan situats en diversos llocs del cervell, principalment a una regió que es diu hipotàlam, i un cop s'uneix als seus receptors, dona la senyal de sacietat.
Uh-huh.
El que passa és que en una situació d'obesitat, l'acumulació de greix, com més greix, més hormona secreta, i aquest augment de la quantitat d'hormona, a la llarga, acaba generant resistència a la leptina. D'una forma semblant als diabètics de tipus 2 que són resistents a la insulina, doncs resistència a la leptina. El circuit, tot i que hi ha més leptina circulant, no és capaç de respondre adequadament i encara no sabem exactament per què. Hi ha diversos mecanismes que s'estan explorant, però no se sap per què.
I aquesta és la línia principal d'investigació, és a dir, intentar saber com fer que, malgrat aquesta sobreexposició en aquesta hormona, el cervell acabi donant la resposta al cos de que no necessites menjar més.
Exacte. Les investigacions era intentar a fer, com es diu aquí, un bypass d'aquesta resistència, com que les neurones aquestes de l'hipotàlam comuniquen amb altres neurones per acabar comunicant amb el nostre organisme la senyal de sacietat, les neurones aquestes són les iniciadores, doncs intentar descobrir a través de quina neurona de segon ordre, a quina neurona aquesta està comunicant, que no tingui el receptor de la leptina, però que podem modificar aquesta neurona perquè activi el circuit un pas més endavant. No sé si m'he explicat bé.
Sí, sí. I
en aquest sentit vam descobrir una regió, i en concret dues poblacions neuronals, on aquestes neurones resistents a la leptina comuniquen, que també són capaces de regular l'ingesta d'aliment, però no expressen aquest receptor. Per tant, nosaltres vam hipotetitzar i estem treballant amb una companyia biotecnològica en desenvolupar uns compostos que actuïn en aquestes neurones i que amb aquests compostos específics per a aquesta neurona que no té la resistència a la leptina siguem capaços d'iniciar una senyal de sacietat.
Mm-hmm. És que ara quan estàs parlant d'aquests compostos, estem parlant de fàrmacs, eh? Esteu intentant inventar algun tipus de fàrmac que faci aquesta feina o no?
És l'estadi anterior a un fàrmac.
T'ho dic perquè fa no gaire, fa uns mesos, es va parlar moltíssim a la premsa d'un fàrmac, crec que es deia Ozempic, que se n'havia parlat bastant perquè hi havia alguna mena de bogeria al voltant i costava de trobar les farmàcies perquè, tot i que era un fàrmac pensat per la diabetis, s'havia trobat que permetia fer una baixada considerable de pes i, per tant, d'alguna manera arrencar el procés per revertir una obesitat. No? No sé si vas sentir alguna d'aquestes informacions al voltant d'aquest cas i què et sembla.
Sí que les hem sentit. És tot un grup de fàrmacs que estan en desenvolupament, alguns ja estan al mercat, com el que menciones, que són anàlegs de GLP-1, que és un altre pèptid que actua en el cervell vinguent de l'intestí. El que fa aquest pèptid, quan s'uneix, dona una senyal de nàusea i es perd pes perquè l'organisme està en una situació constant de nàusea. A través d'aquests fàrmacs sí que s'ha aconseguit baixar el pes corporal un 20%, que és més del que s'havia aconseguit fins ara, que com a molt era un 10% amb altres estratègies. I per això es va iniciar aquesta bogeria. Però el que crec que la gent hauria de tenir precaució és que prenent aquest fàrmac simplement un es posa en una situació de nàusea, com si estigués malalt, i no menja perquè s'està iniciant aquest circuit. Però que fins que no traiem l'entrellat d'inhibir la senyal de nàusea de la senyal de sacietat, jo crec que és una mica perillós tirar-se a prendre aquests medicaments sense control.
Sobre això, clar, tu m'estàs parlant d'una malaltia neurològica, no? O sigui, és una qüestió d'uns components que arriben o no arriben en el cervell o que el cervell interpreta o no interpreta, no? Això vol dir també, Marc, que entenc que si una persona que és obesa perd el pes i s'ubica en una situació d'estat normal, de pes que es pot considerar saludable, té fàcil tornar a recuperar-lo, no per al seu organisme, sinó perquè aquests funcionaments neurològics no li funcionen?
Sí, exactament. Aquesta és la teoria més acceptada i crec que on els resultats estan apuntant més, que guanyar pes, en general, és difícil inicialment. Guanyar pes, posar-se en una situació d'obesitat. Un se'n va de vacances, guanya certs quilos que els torna a perdre. El problema és quan cronifiquem això, que hem guanyat 5 quilos de forma basal durant molt de temps, per posar un exemple, llavors el cos i els circuits neuronals s'han acostumat a aquest nou llindar de pes. I per l'organisme, tenir més pes no és negatiu, perquè evolutivament no fa tants anys, 2.000 anys evolutivament no són molts, on no teníem accés a aliments de forma constant i havíem d'estar dies sense poder menjar. Per tant, guanyar pes en aquelles situacions era bo, perquè llavors et permetia estar més temps sense la següent ingesta d'aliment. El que passa és que el cos, quan detecta aquest augment de pes, el defensa. I quan un intenta perdre pes, el que passa és, si un intenta perdre pes inhibint la gana, fent dieta, el que passa és que el cos baixa automàticament el metabolisme. Diu, estàs menjant més, doncs gastaré menys per intentar mantenir aquell pes corporal. I si un es força fent exercici, aconsegueix perdre aquest pes, però si el circuit ja s'ha desregulat tant que s'ha establert la norma d'aquell nou pes, un cop la persona es deixi de controlar aquest exercici constant i dieta constant, recuperarà un altre cop el pes en aquell llindar. Perquè és el llindar que el cos ja ha detectat com és el seu nou llindar de pes per estar en una situació normal.
Per tu ara mateix, a nivell internacional, perquè teníem dades, no?, que Espanya mateix és un dels països europeus amb una de les taxes d'obesitat infantils més altes, no?, segons l'OMS. Els Estats Units tenen un problema atàvic ja d'obesitat. És una de les pandèmies mundials, això?
Sí, totalment. I just el que dius de l'obesitat infantil i que Espanya ara sigui el líder en Europa és el que em preocupa més, perquè desenvolupar obesitat en aquests moments tan inicials, infantils o adolescents, on el nostre cervell encara no està format del tot, pot ser molt més perillós que l'obesitat en l'adult. L'obesitat en l'adult té efectes negatius, cardiovasculars, i evidentment segueixen una pandèmia, però en els moments de desenvolupament on s'estan establint les connexions cerebrals i entre el nostre cervell encara és molt plàstic, podem afectar problemes més seriosos. Per exemple, aquests nens potser tindran dèficit cognitiu. Hi ha números que ja indiquen cap a aquesta direcció. Estrès, ansietat...
També et volia preguntar, volia aprofitar perquè és molt interessant el que ens està explicant el Marc, que estem parlant amb un dels catalans que tenim repartits pel món, que té un laboratori propi, investigador, doctor en biomedicina, en aquest cas a la Universitat de Yale, a Connecticut, als Estats Units, i que, vaja, que està estudiant des de fa molts anys la qüestió de l'obesitat, no? Aquestes últimes setmanes se n'ha parlat perquè hi ha molts llibres al voltant d'aquesta qüestió, de persones que parlen de l'acceptació del propi cos, com per exemple fa poc es n'hi va haver un incident per la presentació d'un llibre que es diu Más yo que nunca, d'una influencer que es diu Mara Jiménez i que ha escrit un llibre al voltant de l'autoajuda, de l'acceptació del propi cos, no? I es va trobar amb una persona del públic que anava a fer una mena de, no sé si de reportatge o d'alguna cosa per penjar-ho a les xarxes, fent preguntes que va considerar impertinents al voltant de la qüestió de la obesitat o de la grassofòbia, fins i tot, no? I havia aquest moment, a veure si el podem sentir.
Se tiene que combatir la obesidad. ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución?
Sí, una dieta estricta y ejercicio.
Li deia això, ¿qué solución nos das tú? I ell deia dieta estricta y ejercicio, no? Què et sembla a tu aquest moment, Marc?
Em sembla de molt mal gust. Quan un està en una situació d'obesitat i està malalt, és molt fàcil parlar des d'una posició. M'imagino que aquesta persona al públic era una persona que tenia un pes corporal normal.
Sí.
Quan un té l'enfermetat i està obès i té aquesta addicció a menjar, no és tan fàcil el concepte aquest de dieta-exercici. I a part, com us he explicat abans, com que el cos defensa aquesta pèrdua de pes, no és una solució tan directa i fàcil, i per això la majoria de gent que té una obesitat severa, l'única solució que té és fer cirurgia bariàtrica per disminuir el tamany de l'estómac i intentar d'aquesta forma recuperar el pes. Té complicacions molt severes. Per mi la solució de veritat és prevenir en comptes de curar, fer programes educatius que tornem a educar els nostres fills a nivell d'escola primària, de portar una adequada alimentació, fomentar l'exercici en aquell moment, evitant el sedentarisme. Està ja molt demostrat que molts processos directe i indirectament relacionats directament al concepte de menjar poden afectar el correcte desenvolupament del nostre metabolisme en aquelles edats.
Ell és el Marc Schneeberger, és investigador a la Universitat de Yale, doctor en biomedicina, ja porta pràcticament 10 anys vivint als Estats Units. Des del punt de vista professional, suposo que no és comparable, no?, un escenari com Catalunya amb un com el dels Estats Units. És a dir, el retorn ara mateix, Marc, no deu ser fàcil, no?
El retorn no és fàcil, sempre està allà en el meu cap a tornar i algun dia segur que tornaré. Jo crec que és un deute que un té com a científic, tornar allà on s'ha format les seves experiències per millorar el sistema científic a nivell de Catalunya.
Autòcton.
Que és on també he format. La ciència a Catalunya és en molts casos del mateix nivell de la que podem fer a Estats Units. Únic que hi ha situacions concretes, hi ha enfermetats que a les quals s'investiga més o menys. Jo crec que, per exemple, amb càncer hepàtic som líders mundials a Catalunya i el que hauríem d'establir és com la norma, la forma d'investigar científicament. I sí que tenen que als Estats Units, quan comences el teu propi laboratori, l'aposta per idees de més alt risc era més fàcil desenvolupar-les aquí. Però no crec que sigui diferent. Jo el que crec és que s'aprofiten del nostre alt nivell educatiu i formatiu. De fet, hi ha molts americans que no es dediquen a la ciència i simplement estalviant-se la formació inverteixen d'una forma que trau més talent en aquests moments. I llavors, un quan s'ha establert, té aquell dilema de marxar. Però en el meu cas en concret, jo crec que tinc aquest deute de tornar a casa i ho intentaré. Un cop hi hagin publicat una sèrie d'articles del meu grup, començaré a intentar transicionar i passar d'aquí allà per tornar a casa.
Aquí t'esperem, perquè efectivament sempre necessitem ments brillants en el camp de la ciència, també actuant des de Catalunya. Ell és el Marc Schneeberger, com dèiem, de Lloret de Mar, malgrat el cognom de tota la vida, el seu pare és austríac, és investigador, doctor en biomedicina, i el seu camp, bàsicament, i en el que és expert és en l'obesitat, en aquesta, pràcticament, pandèmia mundial que cada cop va a més, i especialment a casa nostra. Marc, una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu.
Adéu-siau. Va, anem tardíssim. 3 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Hora d'actualitzar la informació amb l'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
En marxa l'operació tornada de Sant Joan, que ja provoca les primeres complicacions a les carreteres.
Sí, el més destacat és l'incendi aquest matí d'un autocar a l'AP7 a l'altura de la Jonquera, que ha obligat a tallar la via durant gairebé 2 hores. S'hi acumulen ara mateix uns 6 quilòmetres de cues i s'hi manté un carril tallat. En l'incendi no hi ha hagut ferits i tots els passatgers han pogut sortir pel seu propi peu. A més, arran d'aquest incident, també hi comença a haver cues a les carreteres alternatives. Sapiguem quina és l'última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Ens comencem situant a l'AP7. Només hi ha un carril obert per circular a la Jonquera en sentit França per un autocar incendiat que ja s'ha pogut apagar. Segons el SEM, no hi ha hagut ferits ni atrapats. Comentar-vos que a conseqüència d'aquestes restriccions hi ha 5,5 km d'aturades des de Agullana fins a arribar a la Jonquera en sentit França. La possible via alternativa, la Nacional 2, també hi ha 5,5 km de retenció a la Jonquera en sentit França. A l'Eix Transversal, a la C25 hi ha 1 km de retenció a Espinelves en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril. I a la ronda de dalt hi ha lentitud i aturades d'Horta a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I les ciutats de Rússia van tornar a la normalitat després de la revolta ahir del grup de mercenaris Wagner. Els paramilitars van fer mitja volta arran d'un acord amb el Kremlin quan eren a les portes de Moscou i van replegar les seves tropes. A aquesta hora els combatents ja deixen enrere la regió de Voronezh, al sud del país, i es dirigeixen a les seves bases militars. Recordem que van pactar amb el Kremlin que se'n sortirien sense càstig, tot i que Putin havia amenaçat amb represàlies per a tots aquells que ahir deia van clavar una ganivetada a l'esquena de Rússia. En una entrevista aquest matí al Via Lliure, la investigadora del centre SIDOP, Carmen Claudín, assegura que amb aquesta decisió ha quedat en entredit el poder del Kremlin.
De moment guanya Putin, però és evident que s'ha plantejat una situació completament inèdita a Rússia, una situació que no té precedent en la història soviètico-russa, diguéssim. I el que ha posat de manifest és efectivament la debilitat del poder de Putin.
També s'estan retirant les forces especials dels xexens que el Kremlin havia desplegat per la regió russa de Rostov per evitar l'avanç dels mercenaris. A més, aquest matí també s'han aixecat la majoria de restriccions al trànsit i al transport públic que el govern havia imposat arreu del país. I tornada a casa nostra, 5 guàrdies urbans ferits en una baralla multitudinària a la platja de l'estació de Badalona. Va passar durant la revetlla de Sant Joan. Segons el sindicat independent de la policia local, un grup de persones van començar a discutir al passeig marítim llançant-se les cadires de les terrasses properes. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana per intentar aturar la batalla campal. Els participants també van atacar els agents amb les cadires i donant-los cops de puny i puntades de peu. Els 5 guàrdies ferits estan ara de baixa per diverses lesions. I les plataformes com Netflix o HBO estan normalitzant cada cop més el català, ho assegura el Via Lliure el secretari general de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila. Diu que moltes d'aquestes han passat d'ignorar el català, fer-li cada cop més cas perquè té més públic que mai.
Fins ara, les plataformes ni tan sols no pensaven que hi havia el català, ni tan sols no la demanaven. I ara, al contrari, estan aconseguint que això, les mateixes plataformes incorporin el català i fins i tot negociïn amb aquestes versions. I diguin, ah, doncs mira, jo te la passo a dalt preu. Estem normalitzant el català en el món de l'audiovisual i crec que això és bo pels espectadors, per la indústria i, per tant, pel país en general.
De fet, això coincideix amb un estiu amb moltes grans estrenes en català. És el cas de la pel·lícula d'Indiana Jones o la de Barbie, però també de les noves aventures de les Tortugues Ninja. Rafael, Michelangelo, Donatello i Leonardo tornaran a parlar en català, segons ha avançat Vila al Via Lliure aquest matí. Serà en la pel·lícula Tortugues Ninja Caos Mutant, que s'estrena el 25 d'agost. I ara els esports amb en Pol Rodríguez.
Matinal de diumenge amb curses al Gran Premi de MotoGP dels Països Baixos, Marc Márquez torna a ser baixa per decisió mèdica després que les lesions que li han provocat les últimes caigudes s'hagin agreujat. Un Márquez que explicava fa uns minuts a DAZN que ell mateix ha demanat als metges no córrer.
He pasado mala noche, sobre todo ayer después de la sprint race ya, o sea, no solo que estaba triste, pero estaba con dolor también y eso pues pues esta noche lo he sufrido bastante y esta mañana pues me he levantado y he ido directo al Medical Center para decirles que no quería correr.
Tot plegat quan és a punt de començar la segona cursa del dia, la de Moto2, amb el madrileny Alonso López a la pole. Abans ha disputat la cursa de Moto3 amb la victòria del valencià Jaume Macià. El líder de la categoria, Daniel Olgado, ha caigut i no ha puntuat. Per tant, Macià, que és segon al Mundial, se situa a només 16 punts. A les dues es disputarà la cursa de MotoGP amb l'italià Bezzecchi sortint des de la pole. En tenis, Carlos Alcaraz buscarà avui a partir de 2:45 de la tarda el número 1 del rànquing ATP. Per fer-ho, ha de guanyar l'australià Alex de Minaur en la final dels 500 de Queens a Londres.
I pel que fa al temps, ens espera una tarda en general tranquil·la, tot i que poden aparèixer alguns ruixats entre l'Alberguedà, la Cerdanya, el Ripollès i el Lluçanès. La calor de ple estiu serà protagonista amb temperatures que puntualment poden arribar a superar els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la costa, en general, no s'arribarà als 30, però amb una marcada sensació, això sí, de xafogó.
Passen ara 3 minuts d'un quart d'una. Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Va, que estem a punt d'obrir l'embalat, ara de seguida parlem amb mossèn Nin, però abans, pels que estigueu pensant ja en les vacances i en millorar el somriure de cara a l'estiu, heu de conèixer el tractament d'ortodòncia invisible d'Imprès. És transparent, és ràpid, és amovible, té seguiment via app. Amb ell podeu estar molt més tranquils quan algú faci una foto de les vacances i aparegueu somrient. Demaneu la primera cita gratuïta a smiletoimpress.com o truqueu al 932-71-30-10. Imprès, la cadena de clíniques d'ortodòncia número 1 a Europa, amb el número de registre sanitari 5123.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa la
feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquí da. T'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Comencen les rebaixes a Wala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes
Wala!
Més!
Wala!
Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som u. RAC 1.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Imagina't un ou. T'ensenyarem el seu origen, les varietats, com comprar-lo, com escollir-lo, com cuinar-lo, com elaborar-lo en calent i en fred, com presentar-lo, com servir-lo, com anomenar-lo i com vendre'l. Aprèn molt més que alta cuina a Barcelona Culinary Hub. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. SmartCuines.com.
Aquesta primavera estrena llit amb Grupo Todo Plano.
Sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. A les botigues Grupo Todo Plano tenim matalassos de primeres marques com Sompura, entre altres.
Descobreix a les nostres botigues de General Mitre i Pau Claris la nova col·lecció completa de Sompura, número 1 de molla ensecada, segons els consumidors.
La botiga més propera a grupotodoplano.com.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Verano! El verano es a su lado. 2023!
Vine allí!
No sigueu com aquella gent que es fumen al país cada diumenge i van la resta de la setmana amb el globasso al cap.
El programa líder del cap de setmana.
I si són progressistes i galantes i tal. Prou! No feu pipades! Ja!
Ai, Déu meu, Josep Maria, ets el millor, Josep Maria.
Correcte.
Mossèn, com està?
Pues molt bé, sí. Fresc.
Fresquet, fresc, eh? Fresc, sí. Home, a l'església sempre s'està una mica més fresquet, eh? Sí, però... És un dels incentius vinc, quan vas de vacances a algun
lloc. Vinc del Baix Llobregat i vinc, entra per la Deural, com els de Wagner, bajo palio, entrat, estem a 70 graus a l'ombra.
Sí, sí. Eh? Aquella calor, aquella xafuga que puja de l'asfalt.
Soy candela, soy llamará. Sí, sí, és, sí. Bueno, però aquells estan fresquets, eh, Xavi?
Sí, home, sí.
Tens una miqueta la temperatura de l'estudi com la tenia el José Cuní.
Què? No és veritat.
Es poden penjar ara del sostre uns bous. No és veritat. Durarien dos mesos, com estem a Mercabarna.
És més, la Molins, l'Escolaneta, també està molt bé.
Estic fatal, però
va.
Bueno.
Va, de seguida arrenquem... Morta de fred. De seguida arrenquem l'embalat, però abans us he d'explicar una cosa. Oh. Que a partir d'avui ja podeu gaudir del sisè capítol de Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. A l'episodi d'avui es posa el focus en els problemes de salut mental, avui amb el futbolista del Granada Club de Futbol, Sergio Ruiz, i la model, actriu i escriptora Beatriz Fernández, que parlen d'ansietat, de tristesa i de benestar emocional. No us perdeu, doncs, aquesta microsèrie Juego Directo. La podreu trobar en format escrit, en vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. Rombus.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la.
L'embalat del dia lliure.
Mossèn Oscarín, molt bon diumenge.
Bon diumenge, Catalunya. Bon diumenge. Deja!
Amigues, com esteu totes?
Estem d'acord, no, estem d'acord que la catedral, que és la seu de l'embalat, home, sí. Hi ha aquestes parets gruixudes, no?, i que sí. La distància amb l'exterior, aquí s'està fresquet, sí. Tots els fidels que vulguin poden venir una estoneta,
sí, sí.
Ja està, i escolta, aquí... Ah. I aigua que hi ha, eh?,
sí.
A l'entrada, sobretot per una mica de neteja.
I fresqueta, i he de dir que la meva Santa Seu a Sant Feliu de Llobregat,
sí.
No necessitem nevera, no, dins, eh? Els micolàpids, allà, els tenim soltos.
Micolàpids. Dies que no...
Sí, sí. No, ara en parlarem perquè avui havíem preparat... Ja sabeu que amb connivència amb sí. Clara Molins sempre, preparem l'embalat perquè la gent sí. Pensa no, bueno, baixen a baix aquí al carrer sí. o amb unes xiveques i unes coses ja fan la secció.
Una mica sí.
Bueno, doncs havíem
preparat... Quines cimeres per WhatsApp.
Perquè Clara Molins em va dir... aquest diumenge fa 35 anys a la sí. Primera comunió de Michael Jackson sí. Has de fer un especial de tal. Bueno, el dia següent vam mirar i ni 20 anys, no, ni comunió, ni la mort,
no se m'havia transmès bé la informació,
la informació no estava
no
correcte, desitjos quadrada. I com que ahir...
Però és que jo vaig estar a punt de dir-te que ahir veient el que estava passant, de fet hi ha hagut un missatge.
Home, sí, ho hem vist.
Ho has vist, eh?
Sí.
D'un oient que té tota la raó. Diu, segons sí. Com anava tot ahir...
Correcte.
Llegeixo, textualment.
Sí, sí.
Segons com anava tot ahir,
sí.
Avui era el dia idoni mossèn per posar els coros i danses de l'Ejército Rojo,
sí.
Els himnes de los rameros del Volga,
hombre.
I tota la patrulla de Shostakovich, Prokofiev, Khachaturian i els altres.
Correcte.
Però potser com va acabar tot plegat, doncs parlem d'una altra
efectivament, cosa. Efectivament, perquè ahir es ven quedava... Jo vaig estar des de les 8 del matí enganxat sí. Al carrusel deportivo sí. Con don Antonio Baño i Xavi Bundol,
sí.
Que per cert va ser fantàstic, i just arriba l'Otina a la porta de l'estadi del Logroñés per jugar a la final amb el Logroñés i diu l'Otina, però ara no va per casa.
No, no.
Però què és això?
Era una sorpresa general.
Entre sí, això, sí. Lo de Michael Jackson, que resulta que no... Que, bueno, es va enterar el Clau Bonís que havia mort, fins i tot. I pues hem decidit fer avui un especial, amigues, avui, posa'm Josep Maria una miqueta a Santa Maria del Mar. Gràcies. Amigues, avui sóc vingut amb permís de Putin, Yolanda Díaz sí. I el tercer segle de l'acampada del 15M de Moratalaz per fer un recorregut per aquelles cançons que associem a les platges,
ara.
A l'estiu i aquells temples de la restauració que anomenem xiringuitos. Ara vindran els de correcció de la llengua i em diran
guinguetes.
Que es diuen guinguetes.
Sí, sí.
Guinguetes. Lo guinguetes
és lo del dir, que deixes allà el reloj, xiringuitos, per l'amor de... Tu vas a la Barceloneta i preguntes on està la guingueta dels pescadors de tal, i t'apunyalen, Xavi.
Apa.
Diguem xiringuitos directament, i avui farem un viatge sociològic, musical i antropològic, un viatge iniciàtic que comença així, Xavi. Un recorregut per la sorra magmàtica abans d'arribar...
magmàtica, eh?
Sí, sí, abans d'arribar a la Santa Seu, al Sant Pere del Vaticà de les platges, els xiringuitos.
Sí, senyor, sí, senyor.
Amics, surts de l'aigua, traient-te de sobre bosses de xetos buides, dos llençols, restes de la barca inflable del Covid, esquives el que tu creies que era un tronc de sequoia que ha vingut sonant des del Jardí Botànic de Blanes, però que en realitat és una tifa d'un mastí del Pirineu de 65 quilos.
Trobar-se un tanjó per flotant tela, eh?
Correcte. Arribes, surts de l'aigua, arribes a la tovallola, comproves que la rejilla del banyador Meiva que portes des del 1996, Xavi, no s'ha trencat, evitant així escenes com la de la bola d'Indiana Jones, arrullant a infants, parasols i cadires de platja amb el teu testicle que surt per a la rejilla del Meiva, comproves que la teva parella està roncant sota el parasol, tapant-se la cara amb un exemplar de Canta Wagner i Putin Balla, i que el criu ja està dins de la nevera portàtil comprada al Pric a Prat. Aixeques la vista, Xavi, i veus riuades de gent que caminen con chiquito per la sorra, no puedo el hard can de more, i van cap al xiringuito, que per tu en aquells moments, i vist el panorama, et sembla el tan mahal de Caster de Fers. Tu surts de l'aigua ja, sí, sí, apartant tifes, sí, sí, persones i tal, i veus allò en la ontananza, dius, hòstia, perquè és una de les set meravelles de... Avui profunditzem en Caster de Fers, perquè soc del Baix. Les set meravelles de Caster de Fers, una és la pava, l'altra és la discoteca Tutankamon, i després tots els xiringuitos que tenen allà. Amigues, abandones a la família.
Ah, no us hi diu res, eh?
No. Home, està la dona dormint allà amb el Cantulló i Sant Pere de Noimaia i tot allò. Aprofites, el nen està recluïdo dins de la nevera del Prica. Abandones a la família sense samarreta, Xavi. És molt important anar al xiringuito sense samarreta. Amb tot aquell matoll, aquella manta zamorana que tens al pit.
No.
I vas a una de les set meravelles de Castelldefels, aquest xiringuito que en aquells moments et sembla fins i tot el paradís. Arribes a una de les barres i sembla allò un after de senyors de mitjana edat, sense samarreta, xumant cervesa sense parar i demanant bosses de patates, xips, coca-coles i frigopiés per tornar al camp base que han establert en la família. Si veu ara Marlaska, aquells assentaments que es feien a la platja, pràcticament la gent parcel·lava amb somieres i uralita al perímetre ens fotien els 80 i els 90. En recordo a ma mare anant amb matalassos, deien, vamos a hacer aquí la finca. Hosti, però què és això, mama?
Matalàs,
és bonanza. Estem a la platja, per favor. Ara Marlàs canviaria la Guàrdia Civil i desatxullaria aquells campaments. Encara avui, el que sonarà ara és l'himne de totes aquestes santes seus a peu de platja. Una cançó que és indissoluble a la llei de costes del 1988, ara en parlarem, a Espanya, i perpetrada per un dels horteres més meravellosos de la història de la música i que ens va deixar fa un parell d'anys. Amics, obrim avui a l'embalat amb el xiringuito de George Gidan.
De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina.
El chiringuito, el chiringuito,
Hi ha aquest senyor que, ostres, hi haurà un moment que deixarà de sí. fer aquest efecte, potser.
Bueno, fa dos anys que va deixar, no, perquè està, ell, es va quedar titella.
Però dic les cançons,
sí, sí.
Eh?
Sí, no, però és que és un clàssic. Aquesta cançó té una... Això és del 1988, ja no sé ni fer alguna Gros, resta. Són ja 1.500 anys.
Home, no.
Aquesta cançó té una intrahistòria que és molt bonica. Estava a George Zidane a la... Crec que era... Sí, a la Fèria de Màlaga.
Uh-huh.
A la Fèria de Màlaga. George Zidane tampoc... Que és, imagineu-vos, 80, sí. Fèria de Màlaga, George Zidane pràcticament era Beyoncé.
Hombre,
aquella època.
Hombre.
Bueno, acaben de fer el concert, sí. 6 del matí.
Ai,
i diu George Zidane... No el sé imitar, com el nostre amic Oriol, perquè és excepcional. Jo li deia, pues ahora me quiero comer unos espetos, unes sardines. Bueno, li diu en Jordi, són les 6 de la mañana, és Màlaga, segurament la gent estarà dormint. Va igual, van agafar el cotxe i van anar per tota la costa de Màlaga buscant xiringuitos on menjar sardines, i no el van trobar perquè estaven tots tancats. Perquè el 88 es va implementar a Espanya la llei de costes, que no sé si us en recordeu com estava antes la Barceloneta,
home, sí.
Que pràcticament
a tocar de
l'aigua, estava Don Bernardo amb la ovejita, les paelles i tot allò, pues a Màlaga, pues escolta, amb tot un dia, de les 6 del matí fins a les 12 i mitja d'allò, diu George Zidane, que no van trobar cap xiringuito, i el tio va dir, pues sí, me habéis tocado lo d'allò y quiero comer espetos, y no ha pogut ser, pues ahora... Y el tio deia, es que íbamos en el coche conduciendo, y me decía, es que quiero el chiringuito... Pues aquí,
ah, li va sortir d'aquí.
Aquí, el xiringuito.
Oi, perquè, oi, oi.
És, fins i tot és una cançó protesta.
És protesta.
I reivindicativa. El xiringuito.
No vaig trobar.
Quiero espetos a las 6 de la mañana. Bueno, George Zidane, tampoc hace falta que estés todo el rato pidiendo pernó. Que a las 6 de la mañana ja podem parar. Això és la festivitat tremendíssima, que ara ho parlem amb el micro tancat. Amb aquest tema i amb la mort de Berlusconi i ara el canvi empresarial a Telecinco,
sí.
Es tanca una etapa,
ai, sí,
de la història d'Espanya.
Total.
Que comença amb George Zidane,
sí, sí, sí.
I acaba
Mamachichos,
correcte, sí, sí. I acaba ara amb el tancament l'altre dia de Sálvame i aquesta nova etapa de Telecinco que jo tinc tantes ganes de veure, Xavi, aquest tardeo amb Amarosa Quintana, amb el primer dia convidats tots els de Wagner, allà a la taula de a la mesa capillà.
Ho veurem a partir de ja.
Correcte, ho veurem ja. No, va, crec que és demà, ja que comença, eh? Mira, i del Chiringuito passem a una de les cançons més grans del pop espanyol modern, demostrant que l'estiu i la platja també poden ser un malson terrible. Una cançó plena de gelosia, rancor i calor. Escoltem La playa de Los Planetas.
Més enllà de la qüestió de la cançó d'estiu que apuntàvem, sí, abans amb el Chiringuito, és veritat que potser per època de l'any i perquè es fa, tradicionalment s'ha fet molt de cotxe,
sí.
Hi havia com una mica les nostres bandes sonores eren una mica les bandes sonores de l'estiu,
sí.
No?
Sí.
De la infància, en certa manera, que era el moment en què hi havia més desplaçament.
Jo tinc molt, com tota la gent, no? Que tenim ja, pues, això, 40 i pico, 50 i tal, bueno, entre boomers, no som boomers encara, no? Etimològicament.
Bueno.
Depèn de...
No, ara et diuen boomer quan tens 29 anys.
És que és una actitud vital.
Espera. Boomers, o com diu la Juana Duralex, aquesta, los putos viejos, tot això. Escolta, tots tenim una banda sonora dels desplaçaments amb el cotxe familiar cap a la platja. Particularment recordo els viatges a 350 graus a l'interior del Renault 12 de mons pares, sortint de Sant Feliu per anar a la bonica vila de Torredembarra. Amb retencions terribles ja a la puta porta de casa.
Sí, sí, és així, és ja. Així. Mira, ara, salutacions a tota aquella gent que està atrapada amb, amb aquest problema que hi ha hagut a la Jonquera, amb aquest autocar, perquè és a l'AP7 i a l'N2 hi havien 5 quilòmetres i pico. Ui, no, espera't, que ara n'hi ha uns quants més, A la C31 a Santa Cristina d'Aro hi ha 4 quilòmetres, a la C35 a Massanet 2 quilòmetres més, a la C65 a Llagostera 3 quilòmetres més, per tant, salutacions.
I una especial abraçada aquí hi ha gent que tenen ara dos o tres bordegassos al seient de darrere del cotxe que porten saltant des de les 7 del matí demanant frigopié, frigopié,
que falta gaire,
frigopié, i posen una altra copla, papa, posen una altra copla del Condis pel Condis dels de Cousins, posen una altra copla de... bueno, un calvari impressionant.
Les seves cançons de l'estiu, a veure, no et queixis.
És així, és així. No, però jo tinc un record asfixiant amb el tema que escoltarem ara. Escoltant aquest senyor i la seva guitarreta de merda que ens guiava cap al suposat oasi de Torredembarra, amb quina cançó us torturaven els pares al cotxe anant cap a la platja, vosaltres? Va, foteu-nos uns tuits, que ara farem una recopilació. Sentim ara l'embalat, el terrorista de la Fender, el senyor Chris Rea.
Que era cada vegada que pujau el peu al cotxe, ja.
Bueno, hi havia vàries, però aquesta la tinc assenyalada. Tinc aquesta
veu. M'està fent ràbia ja.
I a més, no, busqueu Chris Rea a imatges, a Voy a tener suerte.
Sí, sí.
Bueno, Chris Rea, si em dius que ara mateix té a 25 persones a un soterrani cosint pilotes, jo m'ho crec.
Sí, sí.
Perquè és d'aquells de...
Pues sí que fa por, eh?
Fa molta por.
Sí, sí.
I a part, era un senyor que tenia los dedos como chistorras, que quan tocava la guitarra dius, però vostè, en quina part del cos està tocant la guitarra, Rea, per l'amor de Déu, eh? Va, deixeu-nos amb quines cançons us torturaven a Twitter, i anem ara amb un tema que jo particularment no toco gaire, perquè no m'agrada sentir com si el basc de Bricomania m'estigués passant paper de lija del cero, del gra més gruixut, per les meves parts, Xavi. No sé si els que practiqueu sexe a la platja porteu tovallola, un hule o un colchón inflante d'aquells de la teletienda.
No, perdona, tu t'imagines estirat a la platja amb un hule? O sigui, és la cosa més escarosa.
Bueno, ara anava a dir un comentari al meu, el faré. En peores plazas hemos toreado y pagando, Ojo.
Ala,
així que, amics, jo no sé si sou d'aquests que aneu ja predisposats a dir, Mare del Mar, oi, va ser un Feliciano en Salou, allà. Jo, és que a mi ja em pica tot, jo no sé si eviteu amb aquests amb les pràctiques sexuals que la sorra us entri fins i tot a la partida de naixement, però si sou d'aquests que us agrada empuixar la sorra, amics, aquí teniu la vostra banda sonora a càrrec de l'amic Aliz i la Maya.
Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando. Y tu boca y la mía se van acercando.
El sol va cayendo, el día va a caer. Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando.
Y tu boca y la mía se van acercando.
Sexo en la playa.
Alicia Maya amb aquest
Sexo en la playa. És un tema d'aquest any, jo crec que té, no sé, té dos o tres setmanes aquest tema.
Sí, i molt poc.
És l'aposta del productor Aliz, de, per cert, d'on és Aliz? És de Caster de Fels.
De Fels.
Sí, sí, de Fels.
I la Maya, la nostra amiga de l'Opus Dei, amb la guitarreta i les cosetes.
Va, missatges que ens arriben dels oients. Diu, els nostres pares ens posaven i cantaven la picolíssima serenata.
Hombre, yo te voy a cantar esta picolíssima serenata. Yo te voy a cantar. Yo te voy a cantar.
Prou. També li ha passat al pobre nen.
Sí, sí.
El Juan Luis diu, mons pares eren de Mocedades, Maritrini i Juan Pardo.
Home, per favor.
Jo volia que posessin Iron Maiden, no em deixava.
Sí, pa haver-se matat.
Sí, també. El meu pare li era igual la cançó de l'estiu. Ens fotia Jorge Negrete al radiocassete, Camí de la Pava. I per cert, pip, Autovia de Castelldefels i La pudor de la seda.
Sí.
Després te'n llegeixo uns quants més, perquè m'estan arribant molts.
Sí, sí. Escolteu, però estem escoltant Sexo en la Playa, d'Alicia Maya, però si el pop espanyol té una cançó de referència per les platges, jo crec que és la que sonarà a l'embalat ara mateix, Xavi. Moltíssima de la gent que ens escolta ara, els 30-anyers, els quarentoners, i en general, el que hem dit abans, no? Aquesta gent que la Juana Duralex ens voldria veure morts, ens hem menjat la boca mentre sonava això de fons. Ara, amigues, que només porteu un davantal posat per casa, és el moment d'abaronar-se damunt el Josep Maria que teniu al sofà, llegint aquell el fanzine aquest que diu que el Barça serà una cooperativa agrícola, una SL, una SA, i pivoteu damunt d'ell mentre sona La playa de l'Oreja de Van Gogh. Ara en parlem.
Canta-me-la. Des d'aquí, si ens està sentint Jaume Molló, perquè crec que està de vacances ja, gran fan de l'Oreja de Van Gogh, que crec que deu estar-ho cantant també.
Tornada!
Però, no, oi, per favor.
Vinga, vinga, canta-me-la. Deixa'm fer un parell de comentaris sobre l'Oreja de Van Gogh.
No pots, perquè tens una, escoleneta. Tens una escoleneta allà al fondo.
No interrompis.
A Maya del Baix Llobregat. Sí, sí. A Maya Montero del Baix Llobregat. Rebájate un poquito. Bájese del escenario, artista.
Deixem-me dir dues coses.
Escoltem això, que és un pop de guitarres molt i molt ben fet. Aquesta cançó té 23 anys. Actualment la indústria discogràfica no hi ha. Ara em dirà, sí que hi ha, per què tal? Mireu, el pop de guitarres, una banda com l'Oreja de Van Gogh, ara no existeix. Ara em diran, és que estan al Sidoní, hi ha molta gent fent pop i tal. Estic parlant de llista d'èxits.
Ultra mainstream.
Fa més de 8 anys que jo tingui la consciència de que tot està envaït pels ritmes reggaetoneros,
llatins,
barrejats amb música electrònica. Avui ara mateix surt Amaya Montero, el fill de Chiqui Venegas, que era el baixista del grup, i aquests fent això, i arribes a Sony i et diuen...
No ens va bé, això.
Me tienes que hablar como Raúl. Amaya Montero, habla como Raúl Alejandro. Amaya Montero, per ser una de les grans veus de l'estat espanyol.
Però ells van agafar... la que la va substituir tenia exactament la mateixa veu.
No, deixa'm dir una cosa. Amaya Montero i a l'Oreja de Van Gogh van agafar tot el llegat cultural i més popero de Mocedades, per cert, també bascos. La manera cantada de Maya Montero s'assembla molt a la de...
Ara que ho dius, sí.
És molt nasal, però ho van convertir en un pop plusquamperfecte. Jo no sé quants milions de discos van vendre aquesta gent fa 23 anys. Jo recordo gires, això que passava quan a Espanya hi havia calés i tal, a cada festa major de l'estiu estava l'Oreja de Van Gogh. amb un estiu van igualar el rècord de concerts que tenia Miquel Rius, que tenia no sé quants i tal, el van igualar. Espectacular. Un tema per reflexionar. On ha quedat el pop-rock ara a la societat contemporània? Per mi ha quedat soterrat pràcticament a l'underground i a l'indie.
Sí.
I parlant de...
Però aquests tenien una estètica molt indie, no? Era com modernetes a l'època.
Ja per haver-se matat. Modernetes eren els tipis de col·legio de pago.
Sí,
de,
ja sé.
Con prendes...
Tenia 10 anys, el recordo com així.
Home, eren els típics fijos de Sant Sebastià.
Més de 2 milions de discos, ara en diuen.
Més de 2 milions.
Clar, és que ara mateix un disc amb 10.000 còpies ja és la...
Clar, pregunta. És que...
2 milions i mig és el setè disc més venut de la història d'Espanya, el viatge de Copperpot.
Sí, ara sí. Faré la reflexió del Toni Anys i Wagner i dels Boomerals i tal. Hòstia, us imagineu? Fa 23 anys això amb xarxes socials, TikToks i tal. Bueno, és que estaríem menjant encara l'oreja de Bangkok. Va. I ara anem amb un so contemporani que abans hem parlat amb la Clara Molins, que jo no es coneixia, es ha descobert aquesta setmana, però ella, que com també és així, un poquito del baix i un poquito de tal, pues ja es coneixia. Un so contemporani que podríem anomenar els nous kinkis, tu. Aquella gent que als 80 es portava als radiocassets tan grans com el discurs que se'n va dur l'altre dia Pau Gasol a Movistar quan el Barça de bàsquet va guanyar la vida, eh?
No.
Perdona, d'un tamany monumental el disgust i els radiocassetes que portaven aquesta gent a la platja, eh? I us en recordeu? Bueno, jo me'n recordo. Als 80, pues, venia aquella gent, pues, con el pelo un poquito más largo por detrás, eh? I sonaven els maravillosos Chunguitos, los Chivis, Rumbra 3, Sarai, Sobraos, aquestes coses, no? Doncs ara, aquesta tipologia de gent que els agrada una miqueta la rumba, el calorreo, com deien els Estopa, no? Barreixen una mica aquests sons contemporanis amb una miqueta d'electrònica i tenim una cosa tan meravellosa com aquests tipus que es diuen La Plazuela, amb aquest tema que es diu Realejo Beach.
En Granada llega el calor y todo se va. Está la noche pero me tiene harto ya. No quiero estar aquí. Dije a mi estrella que ya no me aguanta más, que si la toco el cariño se le va y quiere más de mí.
Quiere una ficha para los tochoques, Xavi. Quiere una vueltecita. No, eso que cogen no es el palo de los tochoques. Ten cuidado.
Toca aquest dissabte, aquest nois. Al Festival Vida.
Ara fem
Rombo també. I Selva Nua també.
I qui toca antes?
Sí, Rombo.
La Rombo, aquella senyora que fan pop rock.
Hem de dir que, no sé si estàs d'acord, eh?
Sí.
Els indis...
Sí.
El tema de la platja...
No.
La Clara Molins, per exemple...
No, que... la
veus?
Jo, que encara sóc de los indis mayores d'antes, també estic també una mica gusiluz.
Pell blanca, eh?
Sí.
Pell
blanca. Un indis intel·lectuals.
Just ara...
O sigui, un tio que... Una banda que sigui indi morenos...
Sí.
O sigui, no. D'haver pres el sol... És impossible.
Ara us ho diré, perquè més fa de pobre. No.
Apa.
No. Just ara anem a l'altra banda de l'espectre sociològic musical. Gent més blanca que Iniesta després de passar 3 anys a un soterrani.
Sí, sí,
cuidao, eh?
Sí.
Els amics indis, com deia el Xavi, no són gaire a la platja, no? Generalment, la gent independent i o alternativa associen, com ho feia mon àvia Quimeta, que està moreno a gent que treballa al camp. No, per cert, recordem que... recordem que fins fa no gaire moltes dones i homes a l'estiu es posaven pols d'arròs a la cara i als braços per estar blancs i no morenos, no? Portaven màniga curta i estar moreno feia de pobre, amics. Fa 13 anys i, curiosament, a Mallorca, que dius, hòstia, ets indi, no me gusta la playa, no me gusta el calor, i a sobre et toca néixer a Mallorca, no? Va sorgir aquest tema, que és tot un himne estiuenc pels indis espanyols. Sonen els Papá Topo amb el gran, gran tema Lo que me gusta del verano es poder tomar helado.
El verano ya llegó.
Sí que a Clara Molins li veig clar, això, aquest això. Moviment dreta-esquerra...
Perdoneu el comentari,
Tonti això. Tontipop preciós.
És Tontipop, correcte.
Tontipop, m'agrada molt.
És totes les faves indis del món amb el... Ai, lo que m'agrada.
Què passa amb ser fava?
No passa res.
No, però si, no, que és una actitud vital. Escolta, però si jo vinc...
Molt aquest... millor ser fava.
Bledi indi.
Ara ja anaves a insultar greument i a faltar contra els morts. Ja t'he vist, eh? Ojo, esa boca que tiene del Baix Llobregat, eh?
Sí, sí, sí.
No, pues escolteu, a mi està molt bé aquesta cançó. És lo que más me gusta del verano, és tener el pepino en la mano. Ah, no,
prou,
perdó, és poder helado, tomar helado. És així, eh?
Per favor.
Parlant de pijeria, perquè tots els oients de l'embalat saben, tots els indis són pijos de dretes i amb un fortíssim sentiment nacional espanyol.
Oh, és
fluent. I això ho puc dir aquí i davant del juez Marchena, si fa falta, eh? Per cert, no vull cap citació, que ja tinc els bitllets comprats i tot això, eh? Als 90 sorgeixen els primers puestos pijos per anar a prendre algo a les platges, no? El que després coneixeríem com els beach clubs, no? Però ha d'agradar tant el tema que ara associem els beach clubs, i jo particularment, els associo a tronistes, a blanquejament de capital i a les xitxes. Les xitxes, que són les putes
xitxes.
Cachimbas,
ah,
de tota la vida.
La
que ara sembla, oi, no, és que me creo el xa de Pèrsia perquè fem aquí unes pipades. Vinga, va! Bueno, senyora, rebaje el tono también un poquito, eh? Tot això... va sorgir a Califòrnia als 90, això dels beach clubs, no? El beach club, vull recordar que en origen és un puesto a peu de platja, un xiringuito on es fan fer un beure, i hi ha un senyor posant música, atenció, ambiental.
Sí.
És a dir, allò no és un puto after a les 6 del matí, no. catapon. Jo l'altre dia vaig estar a Castelldefels i vaig
mirar...
Vaig mirar el rellotge tres cops i vaig pensar, són les 6 de la mañana en Amnesia Ibiza o són les 12 del mediodía en Castelldefels?
Sí, sí.
És tal. Tot això va néixer a Califòrnia, no? I va intrínsecament lligat a una sonoritat de house que és estiuenc, que per cert ara està en su màxim apogeo perquè torna un altre cop al house dels 90 i torna aquesta mena de sonoritat molt, molt platxenca, que és el house de la costa oest nord-americana, i un dels seus màxims exponents és aquest senyor d'ascendència llatina que es diu Miguel Mix i que sona així de bé.
Que hauria de sonar en un beach club.
Això és música... A veure... Ja,
una mica chill, una mica chill.
Sí, se me'n van una miqueta a les caderes, sí. Però bueno...
Sense estar, passar-se.
Pots estar allà a la barra, amb bé. Clara Molins, ella demanant-se un frigopié,
sí. I uns quicos.
I un cacaulot calent, uns quicos, i pots mantenir una xerrada, no? I tal, però clar, que tot això es prostitueix tant als 90 i, com sempre, gràcies als anglesos. La púrria britànica va ser la primera en gestionar els nous beach clubs d'Eivissa, els més importants del món, confonent a l'estar en una platja, prenent alguna música de fons agradable, amb un after a les 6 del matí, tu. Amb gent
partint-se pastilles del tamany de la coberta de la plaça de toros de les Arenes, eh? Suant més que cardant sota un plàstic i amb una actitud com si haguessin soltat vaquilles en les festes patronales de Sheffield, tu. Això, atenció, amics, perquè tu vas allà amb els dos crius, sí, la pla, el cubo, la d'allò, ara anem a fer allò de que són com fer diarrea, allò que fas la Sagrada Família, ai, amb caques al borde de la platja,
home,
amb els, ho hem fet tot,
sí, sí,
allò per arriba i tal, sí, sí. I de sobte et gires i aquest Beach Club d'Eivissa i sona ara mateix, està sonant això a Eivissa. Atenció.
Hola. Massa. Hola.
Vale que estamos aquí, Xavi, sin camiseta. Vale que los dos tenemos barba. Vale que los dos estamos fuertotes. Pero bueno, es que... ¿Dónde estamos, Xavi?
És molt fort, això. És veritat. Ara ja, o sigui, els Beach Clubs són això, no? Ja?
Jo, i l'altre dia em van passar unes imatges de... Ja, els Beach Clubs més importants que hi ha a l'estat espanyol estan a Fuengirola, a Torremolinos, a Marbella i tal. I és el que es dic, és gent tronista, gent de plàstic, tots vestits com allò que es va posar de moda als 70, a la moda al Lip i Vicenca, que tots van de blanc, amb prendes de ganxillo i tot això.
Molt morenos.
Molt morenos, fumant xitxa, molt morenos i amb molt pocs estudis, també s'ha de dir, molt morenos i amb molt pocs estudis, fumant xitxes i amb aquesta música atronant això. Això que està sonant és David Penn amb el tema Nobody, un tema que generalment es punxa, per exemple, al Glitterbox, que és una festa fantàstica que es fa a Eivissa, pues aquest tema es punxa a partir de les 7 del matí. I això ara mateix està sonant a platxetes. Respectem-nos tots una mica, no? I va, acabarem aquest recorregut per platges i xiringos reivindicant un cop més lo nostre.
Ara.
Lo nostre! D'acord? Que ara ho peten jo, els de Cousins amb el Condis per Condis, el reggaeton ja és indissoluble de les nostres...